Per exemple,
iniciem, comencem aquesta part de comunicacions. N'hi ha dues de previstes, per part del senyor Rodríguez i d'altra part de Misericòrdia Anglès. Les comunicacions, per part més breu, com sabeu, la previsió és, per tant, d'una hora entre les dues, inclosa també les intervencions del públic a les vostres idees que us exposem.
Doncs els 25 minuts són tantes. Jo no sé bé què faig aquí.
Sentint Jordi Sales, anava pensant, no sé qui. Mireu, la història que vull explicar comença amb el meu amic, company, un mèrit com jo, que és centre de treball japonès des de Michio Sugeno. I en Sugeno és famós perquè va fer una tesi doctoral com si tenia un instagram. No és matemàtic, és enginyer, però hem de dir que una integral. Una integral que serveix per escoles especials, que són avaluacions lingüístiques. En Sugeno, poc després d'acabar la seva tesi, a l'any 74, li va agafar una bogeria que va ser competir amb un jurat d'un premi que es donava a la televisió de Tòquio a la cara femenina més bonica. I es presentava moltes noies, noies joves, i hi havia un jurat, passaven per davant del jurat, es miraven, ja sabeu què fan els jurats, no? Com que les japoneses tenen un tipus una mica estrany, no jutjaven el cos, només la cara, és la cara més bonica. En Sugeno s'ha de ficar al cap un programa informàtic que competís amb el jurat. Què va fer? Ràpid, eh? Els noies enviaven una fotografia i totes les fotografies les va guardar original i les va descomposar. El front, ulls i nas, boca, orelles i galtes. I va fer servir com a avaluadors taxistes. Per què? Perquè veuen a la gent. I el taxista és un expert en cares. El cos potser no el veu, però la cara de la gent no el veu. Això es va avaluar amb un sistema que cada fotografia es convertia en 7 o 8 nombres. I per puntuar la fotografia calia integrar aquests 7 o 8 nombres en un sol nombre. I això ho va fer amb la seva integral. Va arribar el dia del concurs, davant del jurat, ell ja tenia el seu resultat amb les fotografies, es va produir el concurs. Primer premi, coincidència. Segon premi, coincidència. Tercer premi, no. El jurat va escollir una noia i el sistema informàtic va escollir una altra. Jo he tingut oportunitat de veure la fotografia de la noia escollida pel jurat i la fotografia de la noia escollida pel sistema. Jo de cares japoneses hi entenc molt poc, però jo diria que era més maca el rei del sistema. És a dir, l'important és que van coincidir de 3-2. Què vol dir això? No ho sé, però a mi em diu una cosa. Potser hi ha una manera d'aproximar-se a la bellesa de manera tècnica o científica. Potser hi ha una manera numèrica de fer això. Això a mi em va portar, doncs, feia molts anys ja també, jo he sigut bastants anys que he estat d'arquitectura, i hi ha una cosa que es diu l'índex numèric de Birchhoff, que es va introduir l'any 33, que no ha tingut èxit, no va funcionar mai, ni tan sols aplicat a figures ben lineals, que és les que el mateix Birchhoff hi ha descrit al seu llibre. No va triomfar, no va triomfar. Però una vegada en un curs de doctorat que feia un parell de 3 anys a l'escola de les Palmes de Gran Canària, els alumnes es van entusiasmar i van voler calcular l'índex de Birchhoff per 2 edificis. I jo els vaig insinuar el Fòrum Mussolini a Roma i la façana del CSIC a Madrid, perquè són estil feixista. Res més, no? A veure què surt. I ho van fer, ho van fer. Coincidència fins a les dècimes. Si l'índex de Birchhoff, que no té gust, no s'ha fet servir, però no ha tingut èxit, en aquest cas concret, bueno, diu molt poca cosa, un exemple, diu molt poca cosa, però en aquest cas concret, fins a les dècimes. Bé, a mi em fa l'efecte que hi ha una manera d'apropar-se a la bellesa a
través d'una cosa que per la ciència és l'eina essencial, les magnituds numèriques. Magnitud numèrica.
Com que la meva feina dels darrers últims anys, 20 anys de la meva vida, va ser com a catedràtic d'intel·ligència artificial, hi ha un problema que m'ha preocupat molt, que és el problema del significat. És a dir, com punyetes, perdoneu, representem matemàticament el significat d'un predicat. No d'una paraula qualsevol. Em penso que no hi ha manera. Però d'un predicat no és tan difícil. Però, un predicat o és precís o és imprecís. No n'hi ha més. Si és imprecís, hem de poder reconèixer que és imprecís. I com ho reconeixem? No, perquè sabem si un element d'allà on l'apliquem té més aquella propietat o té menys. L'essencial, imagineu-vos que teniu un món, l'univers del discurs, no? I que en aquest món hi tirem un predicat. Això vol dir que el que farem servir seran els enunciats elementals XSP. Sí. L'acció de P en l'univers la reconeixerem pel que sapiguem dir de XSP. Clar, si el predicat és precís, no cal que ens hi amoïnem gaire. El món quedarà partit en dos trossos. Els que són P i els que no són P. És clar. És a dir, el predicat aquest, en el cas precís, ve donat per un subconjunt de l'univers que són els que verifiquen P. I els altres els poden deixar per no verifiquen bé. Clar, el 99,99, és a dir, el 100% de les paraules interessants del llenguatge són imprecises. No hi ha manera de classificar el món amb aquestes paraules. Però, clar, per això són tan importants la intel·ligència artificial, perquè la màquina té que intentar rumiar com les persones. Té que fer servir les mateixes idees, els mateixos conceptes que la persona fa servir i com ella les fa servir. El problema és molt complicat, perquè és clar, l'ús d'un predicat ve influït per la situació, pels objectes, per la cultura, la quantitat de variables que hi ha al darrere és tan gran com per no poder fer una teoria general per qualsevol predicat. Per un univers donat i un predicat donat, només sabrem que el predicat és imprecís si som capaços de reconèixer que hi ha objectes X que és menys P que I. Perquè si no sabem reconèixer això, no sabem què dir. Jo no sé que gran en el llenguatge ordinari és imprecís si no sé que Enric Trilles és més gran que en Jordi Sales. Soc més vell. Tu ets el 43, jo soc el 40. Bé, si no sabem fer això, no sabem gestionar lingüísticament el predicat. Va, això té un avantatge. I és que això, sense més, es tradueix en una relació matemàtica aquí dintre. És a dir, si aquí tinc l'X i aquí tinc l'Y, i jo sé que X és menys P, automàticament puc posar una fletxa. Automàticament. De manera que, automàticament, si coneixo tots els objectes de l'univers, sovint, molt difícil, com l'univers tingui un milió d'objectes, no és trivial. No és trivial. Per sort, en el món de la tecnologia, el 99% dels casos, els objectes s'arriben a identificar amb nombres de la recta real, quan n'hi ha molts més que milions, però tenim maneres sistemàtiques d'escriure'ls. X, o sigui, N, coma, decimals, no? És a dir, els sabem escriure. Bé, això és un ajut. En general, això no ho podrem fer-ho. Per tant, el que jo dic, en general, s'ha de poder fer, en cada cas, és molt difícil. Bé, en conclusió, què és saber què diu P? Pues al final és tenir un graf. Tenir aquí. És a dir, l'univers del discurs s'estructura amb un graf. I un graf què és? Pues mira, que d'un punt surt una fletxeta cap a l'altre punt, que ve a dir X és abans que Y. És a dir, X és menys P que Y. És a dir, l'objecte X, la poma, és menys verda que la poma Y. És a dir, verifica menys la propietat anomenada per P. És a dir, el nom d'un predicat és el nom propi d'una propietat que sabem reconèixer els objectes. I això, aquest és el truco. O sigui, amb tot això resulta que el significat qualitatiu més senzill de P el tinc reflectit per aquesta estructura. I això què és això? És la fletxa. És a dir, si això ho escric així, això també ho puc escriure així. Maneres d'escriure, no els dic que parlar. No és res més que això, no? És a dir, X és més petit o igual que P que Y. És a dir, X verifica P menys que Y. Aquesta estructura que els matemàtics en diuen un graf, aquesta estructura la identifiquem amb el significat qualitatiu primari de P a X. Això és una tonteria, però és un gran salt. És un gran salt. Per què? Perquè al tenir una estructura com aquesta, puc definir mesures. Puc definir mesures. Els que sou fills de catedràtic de probabilitats, segur que a casa heu sentit a parlar de la probabilitat. Per què es pot definir la probabilitat? Perquè hi ha la inclusió de subconjunts. És a dir, si jo tiro un dau i em pregunto si em sortirà parell, en particular hi ha la pregunta si sortirà dos. És a dir, els esdeveniments creixen en una ordenació. Aquí creixen en una altra mena d'ordenació, però és una ordenació. La probabilitat què és? És una mesura de com creixen els esdeveniments. Aquí jo puc fer una cosa ben senzilleta, que és definir una mesura. I una mesura què serà? La mesura en primer lloc serà una funció que en els objectes els he assignat nombres. 0,8. 1. 0. Arrel de 2 partit per 2. El que sí. Números. Però esclar, fent què? O sigui, com individu aquesta mesura? Hi ha una propietat que no té dubte. Si X verifica P menys que Y, la mesura, acostumo a posar M sub P, de X ha de ser un nombre més petit que la mesura de Y. Imagineu-vos que tenim una cinta mètrica, un centímetre, i que tu que has parlat abans i a mi ens mesura. Tu ets més alt que jo. No massa, però més alt que jo. Imagina que la cinta mètrica unes vegades et dona tu menys centímetres i a vegades te'n dona més. Què farem amb aquest centímetre? Tirarem les escombraries, no sabés per res. Segurament, si el centímetre no conservés que la percepció d'alçada, tal com creix perceptivament, creix numèricament, no només ho tindríem el centímetre, no tindríem ni el concepte d'alçada. Aquesta probabilitat és essencial, però n'hi ha dues més. Són molt importants. Mireu, aquí, en el graf, ho torno a pintar. Aquest graf, sí, se suposa que això va així, no? Se suposa que això va així. Aquest objecte no en té cap per sota. No hi ha cap objecte que tu puguis arribar en aquest pujant pel graf. D'acord? I aquest igual. D'aquests objectes d'aquí se'n diuen minimals. Minimals. Aquest objecte no en té cap que pugui arribar-hi. D'aquests objectes se'n diuen maximals. I quan només n'hi ha un com aquí, és el màxim. Bé que sí. Aquests tinc dos minimals i tinc un maximal. Imagineu-vos que estem parlant de mesures de pes. La meva bàscula pesarà de molt poc a molt. Quin és el molt que vull que pesi? Una tonelada? Doncs aquest serà el màxim. La meva bàscula no pesarà més que una tonelada. Doncs la cosa és fer si tinc un maximal, si Z és un maximal, és a dir, un d'aquests que tinc a dalt de tot i que ja no puc seguir, la mesura serà 1. I tercera propietat, si Z és un minimal, és a dir, un punt dels de baix de tot, la mesura serà 0. Va? Això és una mesura d'un graf. Ben senzill. Si jo sóc el més petitet de la classe, a mi m'assignaran la mesura més petita. I si tu ets el més alt de la classe, tu t'assignaran la mesura més alta. Ho dividim per un número, o restem un número, jo quedo 0 i tu quedes 1. I ja està. És la unitat relativa de la classe. Bé. Aquesta de fins de mesura. Puc fer un vell, això? Puc fer un predicat vell? Per què no? Per què no? Imaginem-nos el següent cas. Jo tinc 6 escultures diferents, amb un altre amic, juntem un grup d'experts, de gent que entengui d'escultures, que ens consti que tenen sensibilitat, coneixen el món de l'escultura i els demanem que les ordenin. De la més, la que sigui menys vella per ells, o la que sigui més vella per ells. Segurament ens faran un graf de testiu. Per què? Perquè n'hi hauran que no seran capaços de comparar-les. És a dir, potser no dubtaran que aquesta escultura és la més vella de totes, però tindran dubtes d'aquesta i aquesta. I, per exemple, diuen, home, aquesta és més vella. És a dir, aquesta cadena n'estem segurs. D'aquesta cadena n'estem... Però entre aquests i aquests... No sé què dir. No sé si aquesta és més vella que aquesta, o menys. No ho sé. No tinc informació. En el món de la intel·ligència artificial, quan no tenim informació, callem. No ho sabem. No ho sabem. Tot hi ha sistemes informàtics que la negació és per falliment, per fall. Per què? Perquè quan no tenim informació no podem fer res. Per exemple, hi ha una tècnica informàtica per mantenir un pal en escombra aquí a la mà indefinidament, movent la mà només cap endavant i cap endarrere. Només, això ho podeu fer a casa, ho fan els pallassos de circ. Només la mà endavant i endarrere. Mireu, es pot fer, tu deixes un sistema de qüestions diferencial, no lineal, molt complicat. Per fer-ho automàticament, és a dir, en lloc de la mà un carret, un carro que es llogui, si ho fas pel sistema d'opcions diferencials, és inacabable. Està ple d'errors, no hi ha manera que s'aguanti la bulla, el pal no hi ha manera. Però els pallassos, el pas que saben, que són diferencials no lineals, i ho fan. Sabeu com ho fan? Amb regles. Per exemple, si el pal cau cap endavant i no molt de pressa, pallisso lleugerament la mà cap endavant. Per mantenir-lo recte, si el pal cau cap aquí, tu pallisses la mà cap aquí, torna a quedar recte. Amb 7 regles d'aquestes i un ordinador, es manté el pal indefinidament tratat de segons. Jo els he vist molt un got ple de Coca-Cola i no en cau ni una gota. Sí, aquest tipus de coses no són estranyes, no? Aleshores, amb ell què puc fer? Pues cridar uns experts, preguntar-los-hi, i si són capaços de trobar-me regles com les que s'han trobat pel pèndol invertit o pel control automàtic de les plantes de potabilització d'aigua, que hi havia un moment que els flocs de porqueria cauen al fons del dipòsit i no hi havia manera de fer el control automàtic perquè no es trobava la forma matemàtica dels flocs aquells. Finalment es va poder fer com? Com si els experts ho feien. Si no hi havia matemàtic, però ningú no es moria per l'aigua que es bevia. Per què? Perquè els experts sabien que havien de fer. Sí, en aquest dipòsit ja hi ha tants quilos d'aquesta cosa, tants litros de l'altra, i quedava de poder. Agafat aquesta informació dels experts, transformada en unes equacions, això ja fa molts segles que està automatitzat. Doncs aquí, què hem de fer? Buscar experts. buscar experts. Si trobo un grup d'experts que en tenen d'escultures, els primer els hi plantejaré això. M'ho faran. Imagineu-vos que m'han fet això. Aquesta és l'estructura, és a dir, jo tinc 6 escultures, l'escultura E1, l'escultura E2, la E3, la E4, la E5, la E6, en tinc 7, i la E7, no? M'ho tot això. I ara, segon pas, faci'm el favor de dir-me quant belles són. Esclar, els minimals seran 0. Els maximals, aquí és un sol, serà 1. Per tant, queda el problema de donar valors aquí. Oh, però ja sé, per la primera propietat, que aquest ha de ser més petit que aquest. Mira que els experts m'han de posar d'acord amb quina part d'aquesta és aquesta, quina part d'aquesta, m'han d'assignar números. Trigarà una estona i ho acabaran fent. I ho fan. Ho fan. És molt semblant al que us deia dels taxistes, que no era trivial que un taxista avalués entre 0 i 10 tota una cara i el front. No era trivial, se'ls ha d'entrenar una miqueta. Si primer se'ls ha de dir, mireu, volem que feu això, amb aquesta cara jo faria això, ho aprenen a fer i ho fan. D'aquesta manera, fixeu-vos-hi que tinc automàticament transformat vell a un univers d'escultures amb una magnitud que és l'eterna, la magnitud és l'eterna formada pel graf i la mesura. I això és el significat total de vell en aquest conjunt d'escultures. Problemes? Molts. Molts. Primer, aquests tres axiomes no determinen una única mesura. És a dir, tota mesura ha de tenir aquestes propietats. Però no n'hi ha més una. Mesures de longitud no hi ha només el metre. Dit, el polze, és a dir, els que vulgueu. Però esclar, aquest cas és més complicat. No és només un assumpte de dits, de colzes, etc. Serà més complex. Però no n'hi ha una. Què vol dir això? Vol dir una cosa molt important. Vol dir que un cop tingui el significat primari de vell, per tenir la mesura, el significat total, necessito més informació. Què passa amb aquesta més informació? Passa que a vegades no la podrem tenir. Llavors l'expert què fa? Fa hipòtesis. Però unes hipòtesis raonables. És a dir, el grup d'experts parla, discuteix i arriben a una conclusió provisional en el sentit de dir, suposarem que aquesta escultura és la meitat de vella que aquesta. D'acord? Quan tinguem tot això fet, haurem tingut el conjunt format pel graf i pels valors que haurem tingut a cada nivell. Què he fet amb això? He interpretat bé en aquest món d'objectes. Fixeu-vos que això diu una cosa molt important. Diu, hi ha casos, jo no he dit que siguin tots els casos, hi ha casos en què vell és mesurable. Ergo, no metafísic. Perquè si és mesurable, automàticament està sotmès a refutació. I el que està sotmès a refutació no és per definició metafísica. No estic parlant de la metafísica, estic parlant d'un predicat metafísic. No estic jutjant la metafísica, estic dient que és un predicat, el que li podem dir metafísic, és un que no és mesurable. En el sentit de Popper seria no refutable, però és que si és mesurable, és refutable. Per consegüent, és una definició bastant correcta. I això què ens permetria fer? Això ens permet fer una mirada diferent. Per eliminar la filosofia de l'estètica? No, gens ni mica. Per tenir una informació addicional. Per mirar l'estètica potser des d'un altre punt de vista, afegint-hi dades concretes. Perquè això, fixeu-vos en una cosa, això no és una cosa estranya. Quan heu estat en un tribunal d'oposicions, què feu? Avalueu? Ordeneu els concursants?
Els hi poseu un nombre. I el nombre, i tot
feu una cosa que va més enllà del que jo he fet, eh? Els ordeneu en fila índia, que jo no ho he fet. Però els concursants, aquest té un 1, un 9, un 8, un 7, i escolliu el que té la data més gran. Li feu jugar la seva vida allà, eh? No tota la seva vida, però una bona part de la seva vida li feu jugar allà. Amb la oposició, avaluació, digueu el que vulgueu. Mira que això no és res estrany. És a dir, tenim sistemes a la vida normal, que els fem servir, que molt feliços el resultat que tenen. Mira que jo us volia proposar això en el sentit de per què no li feu una mirada diferent? Clar, jo tinc un problema que abans li he dit una mica quan el professor Sales parlava, és que em fa por parlar de conceptes. Si no tinc objectes que pugui controlar, tant com pugui. No sempre els pots controlar tot, ni molt menys, però que em puguis dir coses concretes. Que si pots, pots posar-los-hi pes. Un company meu sempre diu que només mengem el que pesem. No, que res que no pesem no ens ho mengem. Sí, el que mengem ho posem. I el que pensem no. No ho sé. Jo tinc molts dubtes. Fa molts anys que em dedico a aquestes coses i tinc la sensació de que estem passant un problema molt dur. Hi ha una separació entre ciència i filosofia que des del meu punt de vista no té sentit. Perjudica la ciència i perjudica la filosofia. Per què? Veureu, el científic quan rumia, rumia com tothom. Com tothom. I els filòsofs quan rumieu, rumieu com tothom. El problema està, i després què? Clar, el científic té un avantatge. Té una manera d'introduir el raonament deductiu que vosaltres no teniu. Ens enganyem i diem, ara dedueixo que... No, no dedueixes res, conjectures. Conjectures. Només dedueixes quan tens un marc formal en el qual, amb passos mínims, pots passar d'una cosa a l'altra. La prova matemàtica. La prova matemàtica d'un teorema és l'exemple de deducció. Això és deducció. Sabem clarament de què partim. Ho sabem. Perdó, ho sabem o ens ho creiem, però ho acceptem. I amb passos mínims, arribem a un final. No és la conclusió, és el teorema, és la conseqüència lògica. Però, per l'amor de Déu, algú compra, aquests dies comprarem loteria tots, algú compra un dècim de la loteria deductivament? Per la probabilitat que li toqui, un partit per 90.000? No, no, ho prenem conjecturalment. Fem una conjectura que és correcta. Algú li tocarà, perquè no. No és absurd aquesta conjectura. Del que sabem del món, del que sabem del món, tot són conjectures. La teoria d'Einstein és una conjectura. Que un dia serà arreglada, serà millorada, com era la de Newton. La teoria de la valència química és una conjectura provada en tants casos que la podem donar gairebé per certa. Però sabem que no ho serà. Sí, pel que sabem, ho sabien, si no fan aquest de colofó, ja ho sabien, ja fa molts anys això. Que tot el que sabem del món són conjectures, no és un descobriment dels darrers 10 anys, ja ho sabem. Però és que la conjectura la fem servir. I no tot el que conjecturem, perdoneu la paraula, és una cagada. El miracle és que moltes vegades la conjectura surt bé. Tot el que fem són conjectures. Però clar, el científic, sobre el filòsof, té un avantatge. I és que pot fer models matemàtics. I el model matemàtic què li aporta? Deducció. Deducció. Hi ha un famós físic, Premi Nobel, Jim Wigner, que va escriure un article que es titula La irraonable eficiència de les matemàtiques a la ciència. El títol de l'article és La irraonable eficiència... Pues, què us puc oferir jo a vosaltres? Res. Una cosa
per què no mireu una miqueta això dels resultats matemàtics? Per què no feu control? Us ha servit per alguna cosa? No ho sé. No ho sé. A mi el que em sembla que seria molt bo és que em poguessin parlar. Us deia, la separació ciència-filosofia a mi em sembla un desastre. Un desastre, perquè priva la filosofia d'un camp de pensament importantíssim. Podria ser una visió de la bellesa a través d'aquest model interessant? No ho sé, només ho suggereixo. Què passa si el científic, si el filòsof no entra en aquests camps de pensament? Res, perquè s'hi ficarà el científic. No, no us necessitarem. Hi haurà un científic, no sé qui serà, rares formes d'aquí, un gran científic, que ja rumiarà sobre aquestes coses, ja ho farà, ja sortirà. I això és bo per la filosofia. No sé si és bo dolent, però donant que sou una gent igual que nosaltres, que esteu dedicats al món del pensament, a mi em fa la feta que estaria bé que ho intentéssim. Jo almenys us ofereixo un problema. Clar, té un problema. És un problema difícil. Jo haig d'aprendre el vostre llenguatge i vosaltres heu d'aprendre el meu llenguatge. I aquest és un gran problema. Perquè, curiosament, jo fa... quan vaig jubilar-me, portava 42 anys de profe, i per tant he tocat molts camins, no? Gent de lletres, sentint-se orgullosos de no saber res de ciències, n'he vist molts. Gent de ciències, orgullosos de no saber res de lletres, no ho coneixo ni. Jo no ho coneixo ni. Tots ens agrada la música, ens agrada la literatura, ens agrada l'art. Amb uns com jo, som uns pervertits que ens agrada llegir llibres de filosofia, etc, etc, etc. És difícil. Però no és impossible, no és impossible. I en un moment que a mi em fa l'efecte que l'acceleració tecnològica, que us asseguro que és molt gran, dintre de poc, poc no sé com vol dir, potser 50 anys, eh? Però dintre de poc els robots tindran sentit, sensació estètica. Penseu, un robot actualment avui ja no només es mou, reconeix, pren decisions, fa resums lingüístics orals. Tot molt senzillet, eh? Tot molt senzillet. Molt simple. Cada dia es complica més. No trigarà massa que el robot serà no només autònom, com fins a cert punt ja és ara, sinó que tindrà més iniciativa. Començarà a tenir graus de consciència. Podrà apreciar el bé. Això ho sabrà fer. Això ho sabrà fer. Això un robot ho sabrà fer. Per tant, és molt probable que acabi apreciant graus de bellesa. Hi ha algun problema? Sí. Nosaltres som orgànics. I ho sabem. De la Terra venim i a la Terra tornem. Però els robots pot ser que se sentin inorgànics. És a dir, ells no es consideren matèria orgànica, es creuen, es consideren matèria inorgànica. Per tant, poden apreciar com a belles coses que nosaltres no apreciem com a belles, recíprocament. I pot haver-hi una dificultat de llenguatge. Això pot ser un problema? No ho sé. Sincerament, no ho sé. Val la pena estudiar-lo? Potser sí. Potser sí. És a dir, hi ha camps en què la interrelació entre el filòsof i el científic també em fa l'efecte que seria bona. I com que el pare del professor Sales, quan jo era jovenet, m'ho havia parlat amb tot admirament, i no me'n recordo com, però no ho hagi dit. I tot feia una broma, que deies que ell era francès també, i jo som francès d'alt. No sé de què venia aquesta broma. Però
no sé, francès d'alt.
I quan vaig veure el d'això, i quan tenia aquesta manera d'anys, em pensava, director de la càtedra Ferreteu, és un bon amic meu, del que a vegades n'abuso, dir-li, llegeix-me això, no? Doncs em vaig atrevir. Gràcies.
Bueno, la provocació està servida.
La provocació està servida.
I és extraordinàriament provocativa, almenys. Sí, no
us trobo que ja.
Fem una cosa, perquè que no ens mengem el temps de la següent comunicació, limitem ja de la entrada als 10 minuts del debat, i després ens menjarem, si li sembla. Tenim temps fins a 8:45, no ens faran fora d'aquí fins a 8:45. A menys que volgués...
No, jo no tinc cap problema.
No, doncs fem així, 10 minuts. Sí, clar.
Jo he trobat apassionant la seva explicació, m'agrada.
Això ho vaig dir.
Molt interessant. Algun comentari, si em permet.
Clar, sí.
La primera vegada que em sembla que es comença a computar la bellesa i s'intenta mesurar, pesar, medir, diria que és en el pitagorisme.
Sí, però és que el pitagorisme té un problema. Tot és nombre.
Sí,
però no hi dic res sobre.
Vol dir que aquest esforç d'intentar trobar una regularitat en la bellesa
ve de Plató.
Ens ve de molt lluny.
I ve de Plató.
I per tant, em sembla molt interessant seguir en aquest camí, un pitagorisme molt elaborat, molt treballat i altament útil.
Però l'avantatge actual, és que pots concretar.
Sí, sí, pots concretar. Paral·lelament a això, i poc després, precisament amb Sòcrates i especialment Xenofont, quan en parlen, hi ha una altra manera també d'entendre la bellesa, que ja no serà la bellesa quantificable del nombre, sinó la bellesa útil. Entendrem per bé allò que és útil, i si no és útil, és igual que sigui mesurable, no m'interessa. I aquest relat és espectacularment, perquè tenim un primer text on es veu aquesta polèmica. És a dir, existeix el primer concurs de la història de bellesa, el concurs de la mística, diguéssim, però resulta que són homes, on hi ha Sòcrates, o on està discutint amb Hermògenes a veure quin dels dos
és una cosa. L'exemple que us he explicat en Soguer, en el de les cares, que és l'objectiu, el de les escultures de nom. És a dir, que la manera que tu vulguis interpretar la bellesa la tindran els experts. Els experts, que en aquest moment han de ser experts, però que potser dintre de 10 anys, si això no és, és una base de dades. Actualment, no tot el que fem en el món de la informàtica és amb persones, sinó que són dades que ja hem obtingut de persones o d'experiments o d'experiments. És a dir, en el moment que els robots comencessin poquet a poquet a apreciar la bellesa de les coses, automàticament tenim una recollida de dades immens. Mireu, hi tinc un parell de companys meus, l'altre dia, que es van dedicar una temporada a la classificació de les estrelles visibles, telescopi i tal. I hi ha unes que es diuen les dobles, que les fotografies són precioses, molt boniques, i se'ls va acudir amb els paràmetres en què ells les classifiquen en famílies, no? I ho fan automàticament. És a dir, de 1.000 fotografies, automàticament fan 5 categories i ho fan automàticament. El sistema informàtic que ells han creat automàticament ho classifica tot i tot s'ho ve. El mateix sistema, els paràmetres del sistema, els hi va donar per separar les classes d'estrelles que ells trobaven més belles. Que la fotografia, no era l'estrella, és la foto amb un telescopi, etc. Però la que ells trobaven més bella. I efectivament ho van aconseguir. És a dir, la classificació de la família d'estrelles dobles que van fer, classificada pel seu sistema, sortia pràcticament en el mateix ordre que ells creien, aquesta és menys bonica, aquesta és més maca, aquesta és més dolent, fins que es va fer. És a dir, l'automatització que avui podem fer a l'època de Pitàgores no hi era.
I avui un tercer i últim element de comentari és que hi ha un cert moment, i això és una de les vanguardes, les primeres vanguardes, l'art ja deixa d'apostar per la bellesa. La bellesa serà pel disseny, serà pel producte...
Totalment d'acord amb tu.
L'art ja no té cap interès.
Sí, però per aquí entra una altra cosa, fixa-t'hi. Hi ha quadres de Picasso. Té bé de dormir. Per sort, el teu de la pintura per entrar a casa. No sempre passa. Que hi ha objectes que els teus del quadre, i tu no diries que són bons, en el quadre, és magnífic. En aquest quadre l'heu un 10 com a vell, però les coses que hi ha dintre les trec. És cavalls estranys de dit, treus d'allà i que em fas, angúnia, gairebé, no? Però fixeu-vos una cosa, aquesta mesura no té una propietat que tenen totes les mesures que coneixem. No és additiva. Què li passa en el Victor Frankenstein, la novel·la de la Mary Shelley, quan ha construït el monstre? S'esgarrifa. Què diu? Cito més o menys la memòria. Em vaig quedar esgarrifat veient que les parts més velles dels cossos que hi havia ajuntat duraven aquell monstre tan horrorós. És a dir, la bellesa no és additiva. És a dir, la bellesa d'un total rarament serà la suma de les belleses de les parts. És el que passa amb la longitud, el que passa amb l'àrea, el que passa amb el volum, el que passa amb la probabilitat. Són mesures additives, creixen additivament. És a dir, cada part que tu vas incorporant vas sumant per tenir la mesura total. Aquestes mesures no són additives. Per tant, és un camp interessantíssim d'estudi. Per què? Perquè hi ha fórmules, mesures, o explicis, fórmules que donen mesures subadditives i superadditives. És a dir, tenim instruments, es podrien aplicar. Si tinguéssim bases de dades,
no. I si podria afegir un element, perquè a vegades la cosa bona t'acaba avorrint. Hi ha aquella anècdota famosa, i no sé si apòcrifa o correcta o incorrecta, la gent que sou aquí savis en qüestions antigues, m'ho corregireu, però diu que aquella disputa entre Arístides el just i Temístocles l'ardit, diríem, no? I aquella votació d'ostracisme, i Arístides, com que volia saber per què algú podria voler votar en contra d'ell i fer-lo fora de la ciutat, doncs va seure la part de la gent que no coneixia allà a l'església, i quan un senyor se li va seure al costat i va dir: m'escriuríeu aquí, sisplau, el nom d'Arístides, ell, com que era just, li va escriure el nom correctament, no va posar Temístocles, i va dir: però em respondríeu per què el voleu fora de la ciutat? I va dir: és que estic fart de sentir Arístides el just, Arístides el just, Arístides el just. Se n'havia... Hi ha una cosa molt humana, perquè el predicat vell és un predicat que no va sol, és un predicat que va...
Sortònic.
Clar, no, però no, moltes vegades algú que és bé, moltes vegades alguna cosa que és bona acaba seguint. Nietzsche també ho va dir d'una altra manera, no? Nietzsche, vell, bonic, dit bo, dit però el meu veí ja no és tan bo. És un altre... Aquests elements, jo no sé si serien també computables, una probabilitat d'avorriment d'una cosa vella, per exemple...
Suposo que sí, però de nou necessitem algorisme.
Sí.
És a dir, que això dona un algorisme. Això dona una manera d'arribar al fet. Doncs hauríem de trobar una manera d'arribar a fer.
De l'avorriment o de la...
Segurament, és a dir, la pregunta seria la mateixa que aquí. La meva pregunta ha sigut: quin és el significat de vell en aquest conjunt? I el que he fet ha sigut arribar a una magnitud que em retrata el significat que té vell. És a dir, la P, el predicat aquell, deia que el seu... El què és P, què diu P, l'acabo retratant per una magnitud. Pues en aquest cas hauríem d'acabar retratant bo per una magnitud. Com fer-ho? No ho sé, però la tècnica és la de sempre a la ciència. És la de sempre a la ciència. Es parteix d'una observació, uns elements petitets, va complicant, en sabem més, tenim més pràctica, l'analitzem més i després ho estem mesurant. I quan l'estem mesurant, hem domesticat científicament el concepte. Aquí el que he fet ha sigut domesticar científicament el significat.
Jo, un detall, perquè clar, el problema, n'hi havia molts de problemes, però un és que tot això, com passa moltes vegades entre la ciència i filosofia, matemàtica, les ciències en el singular, s'està endreçant a l'ús d'un significat. Però el problema de l'origen, que és tant el problema metafísic com el transcendental, perquè les dades que tot el teu exemple m'imposa venen d'un acte, diguéssim, de fe quotidiana, que els taxistes classifiquen bé a la gent, que es classifica els... Llavors, fa que diria, però,
perdona, sí, però ho estàs a l'ajudar.
Sí, bueno, sí, sí. L'origen de l'aplicació, o sigui, tu endreces
sí.
Com el significat està això que fas amb un, amb un, amb un instrument molt fi. Però l'origen de les dades d'atribució d'aquest significat als casos és en aquest cafè, que compartirem molts, que els taxistes tenen un clic per aquestes coses.
No? Són els taxistes, els has d'escollir primer a l'atzar, no m'han de ser negats teus, no.
Hi ha un taxista que, i un senyor que diu, els taxistes ens donaran dades, perquè els taxistes faran judicis d'atribució
i ho fan.
I ho fan.
I els has d'entrenar
perquè contestin de la manera de tu poder fer tot
el que tu no pots pressuposar és que perquè el taxista sigui un expert en veure cares et sabrà com a les cares. És a dir, primer li has de dir què vols que faci amb uns altres exemples, amb uns diferents del concurs, li has de fer avaluar perquè ell s'hi acostumi, que no ho ha fet mai. I és part de la gràcia. És a dir, part de la gràcia és que no ho ha fet mai. Per tant, no estan traduint biaixos diferents dels propis de l'experiment. Clar, si aquest experiment no hagués acabat coincidint amb el jurat, ni en parlaria. Perquè no tindria manera de contrastar res. Que és un dels grans problemes dels problemes filosòfics, la contrastació, el problema de la refutació. Clar, un problema, una conclusió que s'ha deduït deductivament és fàcil de refutar. Refem tot el raonament deductiu i quan hi hagi un saltió brutal no val. Un raonament filosòfic és molt difícil de refutar. Si pots posar una magnitud, tindrem més facilitats per refutar. No dic que us refutem, dic tenim més possibilitats. Per què? Perquè la mesura per definició es pot contrastar. Per exemple, en el cas dels taxistes que t'agrada...
El judici filosòfic que faries tot això és que els taxistes i els jurats tenen el mateix ull respecte a la bellesa.
Sí.
Això és un judici filosòfic, això es pot refutar. El judici que faria d'això és els taxistes i el jurat tenen bon ull respecte a la bellesa.
Sí, 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 per tu això és un judici filosòfic, perfecte. Però sí que és refutable.
Eh?
Ho corregeixo. Si trobo un exemple en què un grup de taxistes i un grup de jurats
no coincideix.
No sé si això és una refutació per tu, però si et farà rumiar, doncs potser t'obligarà a tornar a repensar si és veritat que tenen el mateix ull. Que tenen ull, segur, això ho podem donar per segur. Que tenen el mateix, potser.
Bé, és interessantíssim i estaríem aquí, penso que hi estarem dies i dies, però hem donat pas a la següent comunicació.
Però no entreteniu gaire perquè... Bé, procuraré no entretenir-me gaire perquè ja tothom ja és una hora que... Bé, jo parlaré de Francesc Mirabent i l'escola escocesa, de vegades anomenada també escola escocesa del sentit comú. Donaré per suposat doncs, que hi ha una sèrie de punts que ja estem d'acord que Mirabent doncs, té aquesta arrel reconeguda i això no cal problematitzar-ho ni demostrar-ho. Una petita nota també inicial és que en els textos en què parla d'aquestes qüestions, Mirabent parla, i ell mateix ho fa explícit, diu, bajo la denominación genérica inglesa comprendemos toda la cultura escocesa irlandesa y propiamente inglesa. Resulta de ello una comodidad evidente. Si bien puede discutirse desde el punto de vista histórico esta fusión verbal de tres nacionalidades. Bé, jo això doncs, ho trobo molt problemàtic, encara que en l'actualitat, suposo que ell també ho feia per un cert costum d'anomenar anglès en lloc de britànic, incloent totes les nacionalitats, aquí faltaria la galesa, però en filosofia doncs, potser no té presència i no feia falta mencionar-ho. Darrere d'això també podríem veure què hi ha, però ara tampoc, simplement ho menciono, perquè jo sí que em faré servir la denominació britànic, i quan digui escocès, vull dir escocès, i quan digui anglès, vull dir anglès. El que passa que quan estic en el context de Miravent i ell ho fa servir d'altra manera, doncs s'ha de deixar clar. Bé, doncs, jo volia comparar el que significa l'acolliment de les doctrines dels filòsofs de l'anomenada escola escocès al sentit comú per la generació de Martí de Xalà, Llorenç i Barba i per a Miravent, comparar-ho en el sentit que en Miravent el context cultural i filosòfic és molt diferent, tant si pensem en Catalunya com el mateix Regne Unit en aquests diferents períodes. Bé, el que m'interessa més en particular és veure com Miravent presenta l'evolució del pes de la tradició filosòfica realista de l'escola escocesa al Regne Unit i a Catalunya. Començo ja citant en una frase en què Miravent parla dels platònics de Cambridge, als quals doncs, va dedicar part dels seus estudis. Diu, jo crec que la influència determinant l'ha rebuda a Anglaterra de la branca idealista dels seus pensadors, els platònics de Cambridge. Després també menciona els deistes, els moralistes del segle XVIII i finalment els escocesos. Bé, el que jo ara aniré desenvolupant doncs, intentarà explicar millor aquest plantejament. Bé, Miravent no rebutja en cap moment la importància del pensament dels escocesos, en tots els moments els estudia, els valora, no limita el seu paper al d'una mera tendència intel·lectual d'un moment determinat, li dona tota la importància que li havia donat Llorenç, que li havia donat Serra Húnter, no cal entrar detingudament amb això que ja ho coneixeu, però sí que hi ha una frase que citaré, on es condensen tota una sèrie de qüestions i una valoració final de Miravent sobre aquesta qüestió. Diu, la filosofia escocesa va ésser a Catalunya una fusió espiritual amb els homes, la vida intel·lectual dels quals no anava lligada a altres compromisos que els del respecte a la llibertat del pensament humà. La constitució espiritual dels catalans es va sentir explicada, interpretada, traduïda en termes de filosofia que arribaven a comprendre bé i a sentir com si fossin la seva veu natural. Dit això, ell fa una valoració de que el moment d'aquest paper tan important de la filosofia escocesa ha passat. Diu, la filosofia escocesa en tant que sistema filosòfic ha fet el seu temps. Bé, vegem d'entendre millor aquesta qüestió. Jo em referiré a una tensió entre empirisme i idealisme que permet entendre aquesta posició. Empirisme i idealisme en un sentit molt ampli, tal com el fa servir el propi Miravent, i que a més també ens permet entendre la seva concepció de seny i sentit comú quan el fa servir, que no és ni empirisme ni idealisme, sinó que conté aquests dos elements, i justament ella que reivindica és que no s'ha de treure la vessant idealista. Bé, per fer això, doncs, hi ha un context, hi ha tot un context. A veure, pensem que Miravent ja viu l'època en què els principis de la filosofia analítica s'estan produint. És a dir, ell quan parla d'idealisme té present des dels platònics de Cambridge, evolucions del segle XVIII, XIX, sobretot està pensant en l'idealisme britànic, que hi ha molts pensadors, ja fins i tot es pot dividir en dues generacions com a mínim, i nosaltres ara tendim a associar el pensament britànic per excel·lència, sobretot l'anglès, amb la filosofia analítica, però quan sorgeix la filosofia analítica és com a reacció d'una gran presència de l'idealisme, per sobre fins i tot de la tradició empirista. Bé, llavors, mirant els autors que cita i que d'alguna forma comenta Miravent, veiem que autors com Moore o com Russell o Wittgenstein, bueno, Wittgenstein era més difícil perquè no tenia el, encara que és del mateix moment, ja té un reconeixement però és molt, encara no s'ha expandit internacionalment, però Moore i Russell sí que ja tenen una gran presència en el moment en què Miravent fa aquest tipus d'afirmacions. Llavors, Moore en algun moment el menciona al Tractat de la Bellesa. Russell, jo no he pogut fer tot el recorregut de tota l'obra sencera, però sí de l'obra de la Bellesa i dels textos en què parla més d'aquestes qüestions. S'hauria de mirar tot per fer afirmacions exactes, però de Russell no he trobat rastre. Bé, de Moore sí que el menciona quan parla del tema dels valors, la filosofia dels valors, Max Scheler, però no hi entra a fons. Clar, el cas de Russell també és una dada a tenir en compte, que Russell sí que havia estat estudiat ja per Joan Crexells, té un article del 1919 sobre Bertrand Russell, i a més l'any, la primavera del 22, Russell imparteix un curs a Barcelona, o sigui que no era aliè a la filosofia catalana, al seu coneixement. El cas de Moore el vull comentar un pèl més, perquè crec que Moore és un buit en Miravent que cal explicar perquè no el tracta gaire bé. Clar, Moore té ja el 1903 un article, una refutació de l'idealisme, que es tracta d'aquest idealisme britànic que diem de principis del 20, amb arrels al 18. El 1925 té un famós article que és la defensa del sentit comú. També té sobre el món extern, que connecta amb aquest tipus de temàtiques, articles d'aquesta època. Llavors, bé, sobta una mica que tenint Moore tractat la qüestió de la defensa del sentit comú, no li doni, i tenint aquesta relació amb l'idealisme, l'empirisme, a més Moore coneix els escocesos i els cita. O sigui que és un autor que sobta que no el tractés, que no li interessés. Clar, té la característica de que refuta justament l'idealisme, que és el que a Miravent no li interessa. No? Llavors, d'aquests autors que serien, diguem, dels britànics d'inicis de l'analítica, ens trobem aquesta situació. Què passa amb els filòsofs continentals? El mateix Miravent fa servir aquesta denominació continental, no és que ara no la faci servir jo només des del meu propi moment, sinó que ell també ja la fa servir. Els continentals trobem que sí que tampoc és que aprofundeixi, però menciona, cita Brentano diverses vegades, té algunes referències a Heidegger i altres existencialistes, a Husserl, o sigui, la tradició fenomenològica i existencialista, la filosofia dels valors, i és més present en l'obra de Miravent, tot i que tampoc ell s'hi adhereix. Bé, llavors intentaré arribar a una conclusió sobre aquesta qüestió. Per això m'he de referir a l'article que va escriure el 1927, l'altre aspecte de la filosofia anglesa. És que diria que són les 8:05, perquè és que no sé si se m'ha parat el rotllo. Ah, d'acord, és que estic una mica preocupada pel temps. Bé, a l'article del 1927, l'altre aspecte de la filosofia anglesa, Miravent afirma que sempre que es parla de filosofia anglesa s'aplica el cliché de l'empirisme. S'identifica filosofia anglesa, que sabem que vol dir britànica, pel que hem dit abans, perquè això és una citació d'ell, amb empirisme. Doncs ell considera que aquí s'ha establert una associació perjudicial, empirisme, sensisme, materialisme, que ha perjudicat des de Catalunya la valoració de l'empirisme. Llavors ell diu, doncs bé, és veritat que l'empirisme caracteritza la cultura filosòfica anglesa. És en la seva direcció empírica que la filosofia anglesa ha estat el contrapès a la filosofia continental. Però al costat de l'empirisme, paral·lelament, i sense deixar de sentir-ne esclar la influència, hi ha una direcció idealista. Aquesta direcció és tan característica del pensament anglès com pugui ésser-ho l'altre. No ha brillat tant, aquesta és la raó que ell dona, diu, perquè entre altres raons no serveix de contrapès al pensament continental. Aquesta és la raó que ell dona. Llavors aquí és quan ell fa tot aquest recorregut, al segle XVII tenim Locke que és empirista, però ja tenim els platònics de Cambridge que li són contemporanis. En el segle XVII, en el segle XVIII i XIX sorgeix el positivisme a França i considera que el contrapès dels britànics és tots aquests autors idealistes, el desenvolupament de l'idealisme. A part, hi ha la menció a l'escola escocesa. En aquest article, l'altre aspecte de la filosofia anglesa, es refereix sobretot a Hamilton, perquè Hamilton ja és de l'escola de sentit comú, però ja és del segle XIX i té tot el diàleg amb l'idealisme. Per tant, té aquest especial interès. Ara bé, d'alguna forma, no deixa de seguir donant-li més importància a Reid perquè és el que ha generat i llavors fa referència a les arrels de Reid i Hutchison, sobretot. Bé, com dèiem, el fet que destaqui Hamilton és rellevant perquè culmina l'escola, dialoga amb l'idealisme, però a més Mirabent, més enllà d'aquesta qüestió generacional, reivindica quelcom més profund. Diu que l'espiritualisme, que per ell és un tret essencial d'aquesta escola, tal com li ha estat transmès per Serra Hunter, a partir de la real profunda de la interpretació de Llorenç i Barba, diu, en paraules de Mirabent, vull dir, l'opinió del mestre Serra Hunter, qui ens ha cridat moltes vegades l'atenció sobre el parentiu evident entre la lumière naturelle cartesiana, l'activitat sintètica a priori de Kant i el sentit natural dels escocesos. Dit això, diu que l'escola escocesa hauria recollit el millor de l'empirisme, el de Locke. Diu, ja deia Llorenç que només Reid i la seva escola havien recollit l'empirisme lockià i és evident que de les dues formes de l'experiència, la interna és la que en definitiva juga el paper essencial en el conjunt de la filosofia anglesa. Bé, aquí reivindica dintre de l'empirisme, més que l'experiència del món extern, doncs l'experiència interior, perquè això tot connecta amb l'espiritualisme de Llorenç i Barba, la introspecció. Bé, aquest article és del 1927. Ho recordo perquè ara sí que vull fer referència al context històric, que és el de la dictadura de Primo Rivera, perquè en la conclusió aplica, després d'haver fet tota aquesta anàlisi, ho aplica a Catalunya i diu, ara que vivim a Catalunya un instant de recolliment i de pau externa, propici a la meditació i favorable al desig d'estructurar les formes disperses del nostre poble, tal vegada convindria girar els ulls cap a aquest altre aspecte de la filosofia anglesa, que pot ser valuosíssim per a la reconstrucció dels valors espirituals. Bé, a part del que està dient, que ja està en la línia del que havíem dit, que aquest apel·lar a la vessant espiritualista i idealista, sense renunciar a l'empirisme, doncs, si llegeixes aquesta frase i no mires l'any que és, doncs no tens la sensació que hi hagi una dictadura, però és molt subtil, no?, perquè parla d'instant de recolliment i de pau externa. Jo crec que s'ha de llegir subtilment, com a fora hi ha pau, en el sentit de que hi ha unes restriccions i que la pau externa l'únic que ens deixa és la meditació a l'interior, aprofundint aquesta vessant espiritualista i idealista. Perquè a fora hi ha repressió, etc. Bueno. Continuant aquesta línia, ara sí que em refereixo al Tractat de la Bellesa, que ja està publicat el 1936. Aquí diu que cal desvetllar l'interès per la filosofia, que desvetllar l'interès per la filosofia és treballar per a la conciliació de l'experiència i de l'ideal. O sigui, sempre trobem aquesta dualitat, experiència-empirisme, ideal, espiritualitat, idealisme. Diu, les veus filosòfiques que han explicat a Catalunya la significació profunda del seny i del sentit de la realitat han estat sempre poc escoltades. I el divorci que s'ha establert entre l'ideal i l'experiència ha compromès els esforços de tots per acomplir el nostre destí racial. O sigui que ell defensa la noció de seny, amb tots els precedents que ja sabem, però vol que el seny tingui a la vegada aquest ideal i aquesta experiència, i pensa que si es dona la dissociació es produeixen unes distorsions, uns problemes. Si entenem que el seny com una capacitat de judici en què es concilia l'universal amb el concret, doncs podem relacionar el concret amb l'experiència, l'universal amb l'ideal. O sigui que no va en cap cas, la interpretació no seria correcta si diguéssim el seny és el pràctic i l'empíric i la rauxa, per exemple, seria l'ideal, l'idealisme, l'espiritualisme, sinó que el seny té aquesta vessant ideal espiritual i l'empírica d'experiència en la concepció de Mirabent. Bé, explicat això, tornem al que havíem dit al principi. Si la filosofia escocesa ja ha fet el seu temps, què ens proposa Mirabent? Bé, primer dir que les raons que dona per afirmar que ha fet el seu temps, a part del propi canvi d'època, el sorgiment de noves idees, nous pensadors, etc., hi ha el fet que Llorenç i Barba no va tenir deixebles en el sentit estricte, és a dir, deixebles que els superessin de forma fecunda. La segona és potser més interessant perquè fa referència a com s'ha de quin paper té la filosofia en un país. O sigui, aquí ell parteix de tot aquest debat de la noció de filosofia nacional, que ens podem preguntar si això ha de ser així, existeix una filosofia nacional o no, o la filosofia justament és universal, etc. Bé, ell això no ho qüestiona, o sigui que està en la línia de que hi ha d'alguna forma una filosofia nacional, però jo crec que sobretot ho fa d'una forma bastant pràctica, pensant que Catalunya necessita filosofia i que si la filosofia... Bé, no només Catalunya, però ell està parlant de Catalunya, no és que només li passi a Catalunya, li passa a tot arreu, però que la filosofia no és un element més de la cultura, és un ingredient essencial i que hem de tenir present que hi sigui i que hi sigui d'una forma que faci una funció positiva. Aleshores, ell diu: damunt del pensament català de l'última meitat del segle XIX i dels primers 25 anys del segle XX han pesat forces diverses, i cada una d'elles ben superior en puixança a la força inicial d'una filosofia idealista. Bueno, això està explicant, perquè he fet una petita digressió, està explicant perquè ha fet el seu temps la filosofia escocesa. Bé, una està dient que en part és perquè l'idealisme ha quedat en segon terme. S'ha deixat l'idealisme, hi ha hagut idees que han anat contra l'idealisme. Em salto alguna línia i diu: del seny i del sentit de la realitat, que tots els pensadors coincideixen a assignar com a base de la ideologia catalana, fou molt fàcil decantar-ne aspectes de realització immediata. El seny i el sentit de la realitat, mancats d'una perspectiva filosòfica que a força de precisió sistemàtica anés situant-los en el lloc d'eminència exemplar que els pertoca, varen començar a perdre la llur fecunditat ideal per a convertir-se en justificatius de posicions pragmàtiques i de bon èxit ràpid. O sigui, ella està dient que el seny, si perd aquesta dimensió idealista, es va cap a un pragmatisme, cap a un tipus de seny de l'eficàcia. Diu: el millor mitjà de repensar-ho és el de revisar amb amorosa simpatia l'exemple dels nostres pensadors idealistes del segle XIX. Bé, veiem doncs aquí que el seny per Mirabent es degrada si perd la seva vessant ideal, fins i tot podem dir espiritual. La filosofia té per ell una responsabilitat en la societat i en la història d'un país. Un seny merament pragmàtic o eficient no és el veritable seny. No podria ser, de fet seria deixar la filosofia fora d'un poble. O sigui que aquí ell també indirectament està dialogant amb els que ataquen el seny com un pensament rastrer. Bueno, hi ha una Muna ho deia, per exemple, que el seny és un pensament gallinaci, de vol gallinaci, etc. Hi ha tota aquesta tradició. I ell està reivindicant la vessant espiritual i ideal. I ja vaig a la conclusió de tot el que he estat dient. ell marca doncs, que l'idealisme és el camí a seguir. Això ens explicaria la manca d'interès que ell mostra per autors com Moore i Russell. I en canvi té més interès pels autors continentals de la línia fenomenològica i existencialista, tot i que tampoc hi entra excessivament a fons. També es pot identificar l'idealisme amb Kant, d'alguna forma. Però bé, en aquests autors que cites pot trobar una dimensió idealista que en els primers no hi és. I ho deixo aquí, doncs.